el Sant Cugat a Fons, ho fem per mirar una mica el cel, ho fem a l'estiu, ho fem a l'hivern, ho fem sempre a broma, el Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Albert.
Com estàs?
Molt bé, perfecte.
A punt d'acabar la dècada ja, eh?
Sí, sí. De fet, acaba l'any que ve, eh? Perquè
sí,
la gent pensa que és...
Això depèn, és que és complicat, això, no? Perquè l'any zero què és?
Encara és dècada.
Encara és dècada, sí, eh? Sí, l'any zero, zero, què és?
No m'ho faci,
ens estem embolicant
tots, eh?
Escolta, ara t'atraco amb una pregunta. Digues. Que no havíem d'allò, però aquesta dècada que ve, què creus que es pot aconseguir en astronomia?
Ostres.
Una cosa que diguis.
Home, vols un desig o una previsió, diríem?
Podem fer les dues coses, creus, un desig i una previsió.
El desig és que es trobés vestigis de vida passada a Mart, eh? Donat que hi enviem robots biòlegs.
I per sabem tant, que és la teva aposta,
eh? Bateria, sí. I el que pot passar, doncs mira, pot passar que la propera dècada tornem, no, segur que passarà, a la Lluna, tornem a caminar per la Lluna.
Una persona torni a caminar per la Lluna.
Això segur que serà...
Ens creiem, que vam caminar per la Lluna.
Absolutament.
Aquesta història, sí, del plató i...
Increïble, eh? Increïble. A mi m'espanta una mica el pensar com en el moment en què estem encara hi hagi gent, i cada cop més, al món, que neguen, per exemple, que neguen que la Terra sigui rodona, o que neguen que haguem anat a Mart, o que defensen que els estem amagant, que haguem anat a la Lluna, perdona, o que defensen que a Mart hi ha civilitzacions i que els estem amagant. Per mi és preocupant, perquè és com si haguéssim perdut una mica el sentit crític, no? El sentit de creure'ns la primera cosa que ens diuen i no rascar. I cada cop aquest moviment de la Terra plana i tal està creixent, eh? És preocupant.
I això contra la ciència, o sigui, per la ciència és complicat, perquè has de passar... En principi els científics no tenen cap voluntat de més enllà de la investigació, i has de saltar també aquests dubtes de la gent, no?
Clar, a més, no pots discutir gaire, perquè jo he intentat discutir i arriba un moment que, clar, t'ho porten tot a la major, per exemple, si dius, escolta'm, però és que l'Agència Espacial Xinesa també ha sortit a l'espai. No amb homes, però també té fotos que la Terra rodona, els xinesos, no són els americans que estan enganyant, però la resposta seva és no, no, clar, és que Xina és una subsidiària de la,
home,
de la NASA.
No, però...
Llavors, clar, si et neguen, sí, la major, ja, sí, sí, és impossible discutir, dius, vale, doncs ja està. Llavors...
El que volem parlar avui és de vida i mort d'estrelles.
Sí, la vida de les estrelles, molt bé.
Vida i mort d'estrelles, que, esclar, per nosaltres això de la vida d'estrella és una metàfora, no?, al final.
Bueno, no tant,
no?
Metàfora. Mira, una vegada ho vaig explicar així, recordo perfectíssimament el dia, era amb noies i nois que tenen el síndrome de Down, i els em van demanar que els fes una presentació d'astronomia, els hi vaig fer i els hi vaig parlar això, de la vida i de la mort de les estrelles. Es va aixecar un noi molt enfadat amb mi, em va tallar a la presentació, i em va dir, però molt, molt irritat, com pots dir que les estrelles neixen, viuen i moren si no tenen cor? I em vaig quedar clavat. No vaig saber què contestar, saps? Però sí, deixant a banda d'aquesta anècdota, les estrelles neixen, viuen i moren.
Perquè, és clar, nosaltres, acostumats a mirar el cel, veiem uns punts lluminosos allà, però, és clar, en aquests cossos celestes passen moltíssimes coses.
Sí.
Constantment.
Constantment. De fet, són, com sabem, sol i estrella són paraules sinònims. El nostre sol és la nostra estrella, i qualsevol de les estrelles que veiem al cel fent pampallues és un sol. Òbviament han hagut de néixer, neixen, per tant es formen en grans núvols que anomenem nebuloses, i són enormes boles, les estrelles, enormes boles de gas hidrogen, que per la pressió i la quantitat de massa que tenen a dins comencen a fer un procés que es diu fusió nuclear, a crear energia, a crear matèria, i tenen una vida de molts milions d'anys. Les estrelles petites com el nostre Sol, milers de milions d'anys...
Però, és clar, dius, es formen en unes nebuloses,
sí,
però com es formen dures, diguem-ne? Com es fa una pedra, per,
sí,
dir-ho?
De fet, és molt senzill. Hi ha una cosa a l'univers, que és la gravetat. La gravetat és el gran escultor de la natura, és el que dona forma a l'univers, la gravetat. Llavors, el que fa la gravetat és aquests immensos núvols que estan fets d'hidrogen, de gas hidrogen i una mica d'heli, que són elements molt poc pesats, però a la gravetat li és igual, que siguis pesat o no. El que fa a poc la gravetat és anar-ho fent caure, col·lapsar sobre si mateix, aquests grans núvols. I a poc el gas aquest va caient i es va concentrant en un punt central, per entendre'ns. Es comença a fer una bola, aquesta bola va creixent, va acumulant, és com un procés en cadena, que no té aturador, va col·lapsant, va generant, va traient més massa i a dins comença a haver-hi pressions molt altes per tot aquest pes immens que fa aquest material. Llavors, a dins, en l'interior, arriba un moment que a 10 milions de graus, entre 10 i 15 milions de graus, a 10 milions de graus ja comencen els processos, però a 15 milions de graus és quan neix una estrella.
Una mica de calor, no?
Una mica de caloreta, sí. I és degut a aquest immens pes, immensa pressió. I clar, la gent pot pensar, bueno, però de què estem parlant? No? De quina dimensió estem parlant? El nostre Sol, que és una estrella més aviat modesteta, doncs dins hi podríem encabir 1.300.000 terres, perquè ens fem una idea com de gran és una estrella. 1.300.000 terres dins del Sol, i el Sol és una estrella de lo més modest que hi ha, és relativament petitona, mitjana petitona. 1.300.000 terres.
Ha tingut un èxit molt gran, eh? Per ser petitona, ha fet una cosa molt singular. Eh?
Exacte, afortunadament, per això estem aquí, no? Mm-hmm. Això és la dimensió d'una estrella. Clar, ens podem imaginar que en tota aquesta massa que té enorme, el pes que suporta, la pressió que suporta a l'interior és immensa, gegantina. I allà és on s'assoleixen aquests milions de graus de temperatura.
I no paren de néixer estrelles?
No. El que sí que sabem és que va haver un període de l'univers passat on el percentatge o el ritme de creixement, de naixement d'estrelles era superior al que és ara. És a dir, a poc a poc aquest gas de les nebuloses es va consumint, tot i que n'hi ha moltíssim, però es va consumint. No pot ser qualsevol gas, no pot formar una estrella. Aquests gasos han de complir una sèrie de condicions que seria llarg d'explicar, però aquests gasos han anat desapareixent formant estrelles. Llavors, el ritme de creació d'estrelles sabem que ha disminuït en l'univers.
Sí, es va acabar en la matèria primera, diguem-ne.
Sí, sí, i anem enfocats cap a un univers llunyà, futur, en què aquest ritme seguirà baixant i al revés, anirà incrementant el ritme d'estrelles més velletes que es moren o que envelleixen i no tantes que neixen. Però això és un procés lentíssim, que estem parlant quasi de bilions d'anys.
No, no, hi ha una cosa que segur que tu i jo no...
No, jo per suposat no.
No veurem. Escolta, i depèn de... De què depèn que sigui més gran o més petita?
Depèn de moltes coses. En principi, per exemple, de la quantitat de massa que hi havia per construir l'estrella. Una estrella no neix sola, sinó en aquestes grans nebuloses poden néixer centenars o milers d'estrelles al mateix moment. Mateix moment vol dir els mateixos milions d'anys. En aquesta finestra temporal poden néixer moltes estrelles. Depèn de les interaccions entre elles, depèn de la matèria que hi havia, les estrelles neixen més grans o més petites. La qüestió és que un cop una estrella ha nascut, amb la seva massa determina com serà la seva mort. És a dir, la massa, el destí final de l'estrella queda determinat en el moment de néixer. És increïble. És a dir, si una estrella neix com el nostre Sol, amb una massa similar, sabem com serà la seva vida. I sabem que morirà sense cap explosió, que viurà molts anys, etc. En canvi, si una estrella neix gegant, molt més gran que el nostre Sol, també queda, el seu destí queda escrit. Sabem que morirà en una explosió immensa que anomenem supernova i que viurà pocs milions d'anys. Per tant, la massa és el que en el moment de naixement és el que determinarà el destí final de l'estrella.
Sí, que la massa depèn una mica també la longitud de la vida d'una estrella.
Sí,
per què?
Correcte, perquè diríem, a més massa, les estrelles gegants, el que fan, a mi m'agrada comparar-ho, com, si em permeteu, com un adolescent desbocat, diríem, viuen al límit de les seves possibilitats. Les estrelles grans consumeixen el seu combustible nuclear a un ritme increïble i produeixen una sèrie de processos en el seu interior que fan que l'estrella visqui només 40 milions d'anys, 50, 60 milions d'anys i que acabi explotant. En canvi, les estrelles petites, com el nostre Sol, i encara les més petites, encara viuen molt més que el nostre Sol, van fent la viu-viu. És a dir, van fent un procés de fusió nuclear tranquil·let, van consumint el seu combustible nuclear d'una forma tranquil·la, no cometen excessos, saps? Llavors hi ha uns processos físics que es poden sostenir durant milers de milions d'anys, que és el que viurà el nostre Sol 10.000 milions d'anys, comparat amb 40 o 60 milions d'anys que t'he explicat que era una estrella gegant.
I, per tant, diem que la supernova, en aquest cas, l'explosió, això no té res a veure amb els forats negres.
Sí, 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 sí. Té molt a veure, perquè, mira...
Els forats negres no era que se n'anava cap a dins.
Sí, sí, t'explico, mira...
Estic barrejant
no,
coses.
No, però, estàs seguint bé el tema i veig que hem anat avançant amb el coneixement.
Sí, sí.
No, perfecte, mira, quan una supernova, producte de la mort d'una estrella gegant, es produeix, l'estrella s'esmicola absolutament, però allà on hi havia aquesta estrella poden néixer dos objectes que són les dues grans bèsties de l'univers, o un forat negre o una estrella de neutrons, que són els objectes més densos. Per tant, allà el que ha quedat de la supernova és això, un forat negre o una estrella de neutrons. Llavors, evidentment, com tu deies, el forat negre és un objecte que el que fa és caure sobre si mateix en una immensa gravetat que fa que ni la llum pugui sortir, però el forn on neix el forat negre és en el moment de l'explosió d'una supernova.
I com és una explosió d'una estrella?
Ja m'agradaria a mi saber-ho.
Perquè, esclar, ara que estem en... De fet, aquesta matinada, si no m'equivoco, sí, és quan es pot començar a veure l'episodi 9 de Star Wars.
Sí?
Allà hi veiem moltes explosions, però que no són així,
evidentment. No, en absolut. Mira, anem a intentar-la dibuixar mentalment, però pot costar. Imaginem una estrella enorme. És igual, imaginem una gran esfera, ha anat visquent durant milions d'anys i a dins ha anat fent aquesta fusió nuclear. Tenim dos rivals que estan lluitant per destrossar, un per destrossar l'estrella i l'altre per aguantar-la. El rival que vol destrossar l'estrella es diu gravetat. És aquesta immensa força que fa que es comprimeixi i que tota aquesta matèria vulgui caure instantàniament contra l'interior, en un col·lapse immens. Què aguanta l'estrella? Què l'ha estat aguantant durant milions d'anys? Això també serveix pel nostre Sol. La fusió nuclear de l'interior. Un procés físic que el que genera és energia que fa contrapressió. Llavors hi ha un equilibri, es manté l'estrella en equilibri. Mentre es va consumint a dins, genera energia que contrarresta la pressió immensa de la gravetat que la vol fer col·lapsar. Quan se li acaba l'energia nuclear, la gravetat guanya, sempre guanya la gravetat. I el que fa l'estrella és caure sobre si mateixa a velocitats properes a les de la llum. És una caiguda en dècimes de segon, en fraccions de segon, tota l'estrella col·lapsa contra si mateix, caient contra l'interior. La pressió en l'interior és tan immensa, tan inimaginable, que allà es forma un forat negre o una estrella de neutrons. Que és com si la natura hagués construït una paret que, contra la qual xoca el tren que ve a tota velocitat, que és l'estrella que està caient. Però a dins ja se troba un objecte que ja no permet comprimir-se més, i tot rebota contra aquest forat negre o aquesta estrella de neutrons. Aquesta gran estrella que queia sobre si mateixa rebota, és com si un tren que xoqués contra una paret, rebota i surt disparada cap a fora. Això és l'explosió d'una supernova.
I surten, diguem-ne, Sí. Surten pedres cap a un cantó.
No són pedres, són components químics, són estan calent, estan a milions de graus, per tant allà no hi ha matèria sòlida. Mm. Estem parlant de gas, estem parlant d'elements químics que estan en forma de plasma, que en diem, àtoms dissociats absolutament al nucli dels electrons. Però són un munt d'elements químics que surten disparats a milions de graus de temperatura i en aquell moment es creen tots els elements químics a la taula periòdica. És a dir, en aquell moment, tu i jo ens hem creat en l'explosió d'una supernova. El ferro que tens a l'hemoglobina, o que hi ha a la pota d'aquesta taula, o l'oxigen que respirem, o el carboni de les nostres cèl·lules, es van crear en una explosió de supernova en aquest mateix moment, a l'instant de la mort d'una estrella gegant.
Mare Déu, és que això és com difícil de... I quina diferència hi ha entre estrella de neutrons i forat negre?
La densitat. És a dir, una estrella de neutrons és un objecte superdens, vindria a ser... Imaginem també la massa d'un parell de sols, que ja has vist que t'he dit que en un sol nostre hi podríem posar 1.300.000 terres, doncs seria com un parell de sols, entre un i dos sols, comprimits en un radi d'una ciutat nostra, d'uns 20 quilòmetres, uns 15 quilòmetres. Això és una estrella de neutrons, immensament densa. El forat negre és el següent pas. La gravetat diu, no, encara et vull comprimir més. Doncs si et vols comprimir més, ja ets un forat negre. Un forat negre, també per fer-se una idea, seria com si agafessis la Terra, tota la massa de la Terra, nosaltres a dins, i la comprimissis a una esfereta d'un centímetre. Això seria un forat negre. Comprimir tota la Terra a una esfereta d'un centímetre és la màxima densitat de matèria que suporta, sembla, la natura, segons la nostra física. Llavors, quan col·lapsa una estrella, quan hi ha l'explosió d'una supernova, en funció de la massa que tingui, la gravetat aconseguirà comprimir a l'interior fins a una estrella de neutrons o fins a un forat negre, si encara la massa és molt més gran.
O sigui, el forat negre seria el germà gran de l'estrella
sí,
de neutrons.
Sí, seria l'últim pas.
Per exemple, el forat negre n'hem parlat alguna vegada, que això de que s'empassa la matèria i aquestes coses.
No, però se l'empassa com qualsevol objecte.
Però l'estrella de neutrons també?
Sí, és el que et dic. A vegades em pregunten què passaria si en lloc del Sol, si era algú toqués un botó i el Sol es convertís en un forat negre. Res, no passaria res, bueno, que ens quedaríem sense Sol, sense llum i moriríem, no?
Sí.
Però des del punt de vista gravitatori, la Terra seguiria girant tranquil·lament al voltant d'un objecte, que seria un forat negre amb la mateixa massa que el Sol. La gravetat li és igual, la gravetat l'únic que vol, l'únic que necessita saber la gravetat és la massa que hi ha allà i la distància a la qual estàs. Li és igual que siguis un forat negre. Què passa en un forat negre? El que passa de diferent és que si t'apropes massa a un forat negre i caus, a la que creuis un llindar ja no en pots tornar a sortir. Ni que tinguessis la nau més potent, ni que et poguessis moure fins i tot a la velocitat de la llum. I aquesta, per això es diuen forats negres, perquè la mateixa llum, si cau, ja no en surt. Però, ja et dic, si ara algú toqués un botó i el nostre sol es convertís en un forat negre, nosaltres seguiríem orbitant, el nostre any duraria 365 dies, no notaríem cap mena de conseqüència, excepte que ens quedaríem sense llum i, òbviament, moriríem, no?
Sí, sí.
Però des del punt de vista gravitatori no hi ha cap mena de conseqüència, perquè estem a una distància tal i orbitant a una velocitat tal que ens és igual que hi hagi un sol com un forat negre mentre tingui la mateixa massa. Per tant, a vegades la gent pensa, oh, per tant, si hi ha un forat negre al centre de la nostra galàxia, que sabem qui és, com és que no s'ho acaba cruspint tot? Doncs per això mateix, perquè t'has d'apropar molt per caure en un forat negre.
Perquè no s'hi acosta, no s'hi acosta massa.
No? No, i tot el que s'hi podia acostar ja s'ho ha cruspit. Per tant, què passa? Doncs que les estrelles que queden giren al voltant d'aquest forat negre a tota velocitat en una òrbita estable.
Ens hem deixat les nanes blanques, pot ser?
Sí. Llavors, ara t'he explicat, o hem parlat, de com moren les estrelles supergegants, aquestes. Mm-hmm. Però, clar, quedava les estrelles modestes com el nostre Sol. Llavors, el nostre Sol, quan es mori, es jubilarà. Jo dic que es jubilarà sense una explosió. Llavors, el que fan aquestes estrelles és... hi haurà un petit problema per la Terra, perquè abans no es jubili, el Sol creixerà, s'inflarà, es convertirà en una gegant vermella, que en diem, i es cruspirà a Mercuri, Venus i la Terra. O sigui, els tres planetes acabaran empassats dins de l'estrella del nostre Sol. Allò serà el final definitiu del nostre planeta. I el que farà després el Sol es va apagant, ja no té combustible nuclear per generar més energia i es converteix en el que anomenem una nana blanca, que les nanes blanques són les restes, els fòssils, d'una estrella solar, de tipus solar, quan ja no genera l'energia, i l'únic que fa una nana blanca és segueix brillant, però només perquè està calenta, no perquè generi energia, ja no genera energia. I, per tant, es va refredant durant bilions d'anys i es va apagant durant bilions d'anys refredant-se.
Sí, si arribem a Mart, com a mínim, d'aquí molts milions d'anys, no se'ns menjarà el Sol.
A Mart és probable que no. A la Terra els nostres càlculs indiquen que es menjarà. Però, clar, és que estem parlant, Albert, és que estem parlant d'aquí a 5.000 milions d'anys. Tenim problemes molt més. És a dir, si veiem, i perdona que faci aquesta falca, no? Però si veiem els resultats de la conferència de Madrid del canvi climàtic, és vergonyós. És a dir, no sé com podem estar preocupats per altres coses quan tenim preocupacions claríssimes, evidents, en qüestió de pocs anys.
Mira que tenim... enemics a l'univers que poden passar-hi coses, i va, i ens autodestruirem nosaltres mateixos.
Som el pitjor enemic que tenim. El pitjor enemic que tenim són nosaltres,
nosaltres
mateixos.
Nosaltres, no el planeta. El pitjor enemic que tenim nosaltres, no el planeta.
No. És el que hem parlat sempre. Moltes vegades. El planeta li és absolutament igual. A la natura li és absolutament igual. Es deu estar rient. Mm-hmm. Saps?
En fi, és igual, aquestes coses al final. I com és a dir, l'estrella com es classifica? Que això també ens ho hem saltat.
Sí, clar, hi ha moltes classificacions d'estrelles, però bàsicament es classifiquen amb dos paràmetres. Un és la temperatura, que té a veure amb el color. Això la gent a vegades no ho sap, però el color d'una estrella, el color de la llum d'una estrella ens diu, amb molta precisió, amb perfecció, la seva temperatura. Per tant, una banda de la classificació és la temperatura. Hi ha estrelles més calentes i altres més fredes, en funció de la massa que tenen, de la dimensió que tenen, són més calentes o més fredes. Això és una part de la classificació. I l'altra part de la classificació és com de brillants són, com de potents. És com si fos una bombeta, doncs si és de 100 watts, o és de 200, o és de 20 watts, aquesta seria l'altra vessant. Llavors, quan combines les dues coses, com de brillant és la bombeta, si és de 100 o de 200 watts, i quin color té la seva llum, si és blanca, vermella o blava, això ens dona la classificació de les estrelles. Les classificaríem en funció d'aquests dos paràmetres, temperatura, que és igual a color, i potència.
Mm-hmm. Però tenen algun nom, aquestes categories?
Sí, els hem donat noms. Els hem donat, per exemple, el nostre Sol, si ara no recordo menys, és una GB baixa, G5, 5 romà, diríem, que el que ens indica és que és una estrella de tipus G, que vol dir que és una estrella que és de color blanquinós groc, amb uns 6.000 graus de temperatura a l'interior, etc. Que és de seqüència, el 5, la B baixa del romà, vol dir que és una estrella més aviat petita, modesta, que anomenem de seqüència principal, són paraules tècniques. Llavors, a les estrelles els donem una classificació en funció d'aquestes sigles, color i potència o brillantor.
Doncs bé, per acomiadar aquest any, hem parlat d'estrelles, les nostres companyes d'univers. Anem com... De cara a l'any que ve, nosaltres el que desitgem és continuar comptant amb el Joan Anton.
Estaré encantat de venir.
Perquè ens continuï fent aquestes classes condensades en 20-25 minutets sobre el nostre univers. Que tinguis unes molt bones festes.
Igualment, Albert.
I res, no sé què feu els astrofísics per Nadal.
Ah, no sé, els altres no ho sé.
Coses jo... normals, no? Menjeu
absolutament, sí, absolutament, i escriure la carta al rei, sí.
Val. Sí, no feu res estrany,
No. Els altres no ho sé, jo sóc normalet.
Doncs que vagi molt bé.
Gràcies,
i
igualment.
Ens trobem després de festes.
Adéu.